però hi ha el professor Arcadi Navarro. És investigador i professor de la Unitat de Biologia Evolutiva a la Universitat Pompeu Fabra, a més de coordinador de bioinformàtica del Centre Nacional de Genotipatge. Va obtenir el doctorat a la Universitat Autònoma de Barcelona i després d'una temporada fora del món de la ciència i uns quants anys a la Universitat d'Edimburg, va incorporar-se a la Pompeu Fabra com a investigador del programa Ramón y Cajal. Ha fet nombrosos estudis publicats en revistes internacionals sobre qüestions relacionades amb la genètica i l'evolució, abordant-les principalment des d'una perspectiva teòrica. Forma part de la Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats, ICREA, que són les sigles que consten a sota del seu nom. Amb Contra Natura, que és el llibre que l'heu vist signar ara, va resultar finalista de l'11è Premi Europeu de Divulgació Científica. Fa pocs mesos ha estat nomenat secretari d'Universitats i Recerca pel Govern de la Generalitat de Catalunya. Professor, estem molt agraïts que estiguin vosaltres avui.
Moltíssimes gràcies a vostès pels càlids aplaudiments i per la generosa introducció. Sempre una introducció tan simpàtica, genera una certa por, un cert nervis de no estar a l'alçada. Jo vaig a començar disculpant-me perquè ja tinc una edat i hi ha una cosa que no he après a fer mai, que és fer les classes i les conferències. Això de fet és una aula, per tant seria una classe, no la sé fer segut, no em surt. Per tant m'he demanat aquest micròfon, comprovem si funciona. Sí, aquest sí que funciona. Poder molt bé i tot, intentaré fer la classe de peus i des d'aquest micròfon, procurant no caure i no fer res. La idea, no sé quina és la seva pràctica habitual, però ja m'hi adapto, una mica com vostès vulguin. Podem fer o bé preguntes al final de tot, o bé preguntes mentre jo vagi xerrant. Si algú vol aixecar alguna mà, pararem, allò que vostès facin més habitualment, ja m'anirà bé. Bé, Com ens ha dit la presidenta fa un moment, jo avui crec que fa 4 mesos exactes que faig, vull recalcar el verb, de secretari d'Universitats i Recerca, perquè jo sóc professor universitari i investigador i el plan és tornar-ho a ser un dia d'aquests. Ja veurem allò que durarà la legislatura, no és evident si serà llarga o curta, però passi el que passi, a mi el que m'agradaria seria tornar a fer recerca, tornar a fer classes. De fet, les classes no les he deixades, no en seria capaç, però el que m'agradaria és seguir fent recerca. I m'haig de presentar una mica. Jo treballo o treballava aquí fins al gener, això és el Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona, és molt visitable. Avui en dia Barcelona, mirant Barcelona des de la costa, un veu tres grans senyals, tres grans edificis. Un veu les dues torres, la Torre Mafra i la del costat, veu l'Hotel Vela, que està ple de turistes bevent i fumant i banyant-se, i després veu aquesta el·lipsi, que està ple de científics, 1.500 persones treballant pel bé de la ciència i pel benestar de la nostra societat. I sempre està molt bé que una ciutat tingui una marca central tan clara en aquest sentit, perquè indica molt bé quina mena de país som, quina mena de país volem seguir sent. També és veritat que no tots som flors i violes, en el sentit heroic del terme. Jo tenia el despatx a la quarta planta, no sé si veuen això que assenyalo, i aquí evidentment hi ha la platja de la Barceloneta i hi ha un ascensor que baixa directe al sòtan, i el sòtan, passant per sota del carrer, té una sortida aquí directa a la platja. Jo puc anar del despatx a la sorra, passant simplement pel vestuari, sense sortir al carrer. I, pel dia que plou, la gràcia és que hi ha 5 piscines al sòtan, 2 de les quals amb aigua marina. Vull dir que, en fi, fem feina, però també vivim bé. Bé, la feina no la faig jo sol, la faig o la feia fins al gener amb el meu grup de recerca. Vull recalcar que són nois i noies de tot el món. Aquest noi és nord-americà, mexicà, portuguès, indi, escocès, un italià, un canadenc, he tingut un japonès que aquell dia no va venir, aquesta noia és fantàstica perquè és danesa, en fi, com sempre passa a Catalunya, i perdonin que faci aquesta part del discurs, però és la feina que tinc ara i l'haig de fer, el que tenim és que la recerca en aquest país la fem en el context internacional. Ve gent d'arreu del món a fer recerca a casa nostra, a Catalunya, això vol dir moltes coses. Quan vostès sentim parlar de la fuita de cervells, això potser és cert, però és cert a la resta de l'Estat. Aquí els americans, els canadencs, els indis, els escocesos, potser es pensen que ells tenen fuga de cervell que ve cap a nosaltres. Bé, els presento aquestes persones perquè són els que realment fan la feina. Són estudiants de doctorat, postdocs i tècnics que ajuden a fer recerca. I quina mena de recerca fem en el meu grup? Fonamentalment, estudiem la diversitat humana. El que estudiem és la diversitat de les persones. I específicament, de tots els tipus de diversitat que podem tenir, diversitat en alçades, diversitat en el color de pell, diversitat cultural, nosaltres estudiem la diversitat del genoma. Qui no hagi estat tancat una cova els últims 15 anys sabrà que avui en dia hi ha genomes fins i tot a la sopa. Hi ha genomes a tot arreu. I nosaltres, a més, la genòmica l'estudiem des del punt de vista evolutiu. Estudiem la idea, fem ús de la idea i estudiem la mateixa idea, que a la vida a la Terra és el resultat d'un procés d'evolució durant milers de milions d'anys que ha resultat a la vida com és ara. I la vida com és ara és molt complexa. Per exemple, no totes les persones que estem en aquesta habitació tenim el mateix risc de tenir malalties cardiovasculars. No tots tenim el mateix risc. I estudiant els processos biològics que han conduït aquest risc diferencial ens ajuda a entendre aquest risc diferencial i, per tant, ens ajuda a prevenir i a tractar els problemes cardiovasculars. I d'això tractem en el meu grup de recerca. Bé, avui veig que la presentació queda una mica tallada pels costats. Sap greu, però ja aniré explicant si hi ha alguna cosa que s'amaga. Aquí s'amaguen uns números, simplement. Avui els parlaré d'un tema que és una mica diferent del tema que jo treballo habitualment. Nosaltres, els professors universitaris, el que solem fer és dues coses. O expliquem la nostra feina, o bé fem una classe sobre un tema que nosaltres dominem. I avui el que faig és una cosa una mica diferent. Presento, per compartir amb vostès, unes reflexions sobre un tema que jo no domino plenament. És un tema del que sóc afeccionat, és un tema evolutiu, és un tema interessant per la nostra espècie, és un tema que filosòficament és prou important, però no hi he fet recerca, ara hi començo, començava a fer una mica de recerca ara sobre aquest tema i evidentment no el domino. Si hi ha algun psicòleg o algun antropòleg a l'audiència, demano que sigui una mica indulgent perquè aniré molt ràpid sobre molts temes. Parlarem primer d'un tema que sí que és el meu, el tema de la selecció natural. El títol de la xerrada d'avui era la intel·ligència com a estratègia adaptativa, com a estratègia evolutiva. I què volem dir amb això? I després tocarem un seguit d'altres coses. Comencem. Tots sabem que fa més de 150 anys aquest senyor, en Charles Darwin, que no sempre havia dut aquesta barba, de fet aquí els he ensenyat abans unes quantes fotografies, però ja el veuen aquí més jovenet, amb la seva filla, i aquí quan devia tenir potser 50 anys, i aquí 30, en fi, que era un senyor que no sempre semblava Papa Noel. No? Aquest senyor va escriure un llibre que es deia L'origen de les espècies. En aquest llibre, en Charles Darwin ens explica les idees bàsiques sobre evolució. Jo haig de començar amb això perquè en parlarem diverses vegades d'evolució avui. Les aportacions que fa en Charles Darwin en aquest llibre, no, si diguin. Ah, més amunt, clar que sí. Faré el que pugui. Miraré de no enxordir ningú i miraré que se senti bé. Deia que les aportacions que fan Charles Darwin en aquest llibre són no una, sinó tres. Són tres perquè en Charles Darwin ens parla de tres qüestions diferenciades. Primer, ens demostra molt detalladament que hi ha un arbre de la vida, que les espècies venen les unes de les altres, que totes les espècies que en aquell mateix moment, i ara també, hi ha a la Terra, tenen ancestres comuns. Això és un fet. Un segon fet és que el món viu, per produir aquest arbre de la vida, no ho ha fet de cop, sinó que està en canvi
continu, amb evolució gradual. Això són dos fets que en Darwin demostra i que la comunitat científica accepta molt immediatament després de la publicació de l'Origen de les espècies. Però hi ha una altra aportació d'en Charles Darwin, que és una proposta de mecanisme que triga més o menys 50 anys en ser acceptada, que és la teoria de l'evolució per la selecció natural, que diu que la força principal d'aquest canvi evolutiu, la força principal que ha donat forma a l'arbre de la vida, és el procés de selecció natural. Vostès han sentit parlar, però són coses diferents. I en què consisteix la selecció natural? Fonamentalment, la selecció natural no és l'únic procés evolutiu que hi ha. Tenim la deriva genètica, tenim la mutació, tenim la migració, tenim fins i tot la selecció sexual, que ja els explicaré de seguida el que és, perquè tornarà a sortir la selecció sexual en relació amb la intel·ligència més tard. Però la selecció natural, tot i no ser l'únic procés evolutiu, sí que és molt important pel tema d'avui, perquè és l'únic procés evolutiu que pot crear aparença de disseny, que pot semblar, quan aquest procés ha tingut efecte, que les coses estiguin dissenyades per un arquitecte per encaixar les unes a les altres, que fa la selecció natural que els ossos al Pol Nord siguin blancs i que semblin tan ben adaptats perquè semblen tan ben camuflats amb la neu. Això no és un pla de ningú, això és que els ossos han evolucionat molt gradualment al llarg de milions d'anys per adaptar-se al medi. I el que ha passat fonamentalment és el que aquí veiem reflectit amb aquests, per exemple, escarabats. Imagini que són ossos que es camuflen. Tenim que als corbs els agraden més els escarabats verds que no pas els taronges, i si això de ser verd s'hereda i de ser taronja s'hereda, a còpia de generacions, com que els corbs van eliminant els verds i els fills dels verds són verds, però queden cada vegada menys, i els fills dels taronges són taronges i els corbs no els toquen, al final del temps acaben sent tots els escarabats taronges. És un procés que s'explica així senzillament. Té a veure amb, tècnicament, es coneix aquest procés com variació heretable en èxit reproductiu. Fonamentalment el que vol dir és si tu tens variacions genètiques que s'hereten i que determinen la teva supervivència o la teva capacitat de reproducció, el número de fills que deixes, al final, al cap del temps, les variacions genètiques que ajudin a tenir més fills acabaran sent dominants a la població. Quan tornes al cap d'un milió d'anys, tothom és taronja, perquè ser taronja o ser verd, en el cas dels corbs i dels escarabats, ajudava a tenir o no tenir fills. Si se t'ha menjat un corb, no tindràs gaires més fills. La selecció natural, com deia, és l'únic procés evolutiu que aparença de disseny i aparença d'estratègia. És el procés evolutiu que fa no només que els ossos a tot arreu del món siguin de colors marrons, foscos, negres, però al Pol Nord siguin blancs perquè es poden camuflar amb la neu, sinó que dona forma als cactus com a estratègia per recollir aigua, als pinsans, diverses formes de becs per alimentar-se d'una manera o altra, la nostra forma, el prènsil de les mans, en un principi per atrapar els arbres i després per fer coses molt més subtils, etc, etc, etc. Qualsevol estratègia evolutiva, els llops que cacen junts, o les gaceles i els bisons que pasten junts per defensar-se, potser dels llops, potser dels ossos, qualsevol estratègia evolutiva és el resultat d'evolució per selecció natural. O, com deia abans, per selecció sexual. Selecció sexual ve a ser el mateix procés, però en comptes de sobreviure o de tenir fills es tracta de buscar parella. Els peons reials tenen aquestes cues fabuloses, enormes, no perquè els ajudin a sobreviure, perquè esclar, si han de fugir d'un depredador, arrossegar aquesta cua, no. Ajuda, va bé aquesta cua perquè ajuda a ser distingit, perquè ajuda que la teva parella et vegi, reconegui que estàs molt sa, perquè si no estiguessis tan sa no podries tenir aquesta cua d'aquests colors tan fabulosos. Això és selecció sexual i és important. En Darwin també va parlar en un dels seus llibres de selecció sexual i de seguida hi tornarem. Per tant, sabem que les estratègies evolutives són fonamentalment estratègies reproductives. Primer 5 minuts i primer missatge. Després, al final, mirarem de lligar-ho tot, farem una mica de còctel. Micro, vaig en recordar del micro, ja em perdonaran. La segona idea que els volia donar avui és que que això de ser intel·ligent és una qüestió prou rellevant. Què és ser intel·ligent? Aquesta pregunta ens la podem fer tots i tots tenim una idea més o menys intuitiva de què vol dir ser intel·ligent. I aquesta idea ja veiem que no és perfecta, però tenim intuïcions molt clares. Per exemple, quina nota van treure vostès o els seus fills o els seus nets o els seus amics a la selectivitat, a les proves d'accés a la universitat? Quina nota van treure? Van treure una nota alta? Si van treure una nota alta, segurament pensaran, escolta, això vol dir que som intel·ligents. Oi que sí? Notes altes, ser intel·ligent. És una interpretació molt clara, acadèmica, directa, de la intel·ligència. Però és tot el que tenim a la intel·ligència. De fet, històricament, n'hi ha hagut moltes de definicions d'intel·ligència. I això de què és ser intel·ligent no està tan clar. És l'habilitat d'usar la raó i la lògica? És l'habilitat de parlar i d'escriure amb claredat? És una cosa que clarament es reflecteix en els resultats acadèmics? És la intel·ligència allò que ens permet tocar molt bé un o diversos instruments musicals? Podem crear narratives, podem crear relats gràcies a la intel·ligència, o té a veure amb el nostre comportament social? És saber detectar errors i corregir aquests errors? És tot això ser intel·ligent? Oi que tenim problemes en decidir què és? I nosaltres, els que som només afeccionats a aquests temes, no som els únics que tenim problemes. De fet, els experts tenen molts problemes. Això sí que queda amb lletra petita i demano des d'aquí disculpes a les persones que siguin a les sales de baix, perquè els prometo que això no es veu ni de la primera fila. No ho veig jo ni des d'aquí. Però vaja, això podem trobar vostès mateixos. Jo ja... És un cop d'ull molt ràpid a la Viquipèdia. Si van a la Viquipèdia i busquen definicions d'intel·ligència, trobaran totes aquestes definicions. I si m'acosto prou, em puc llegir algunes. En Galton, per cert, era cosí d'en Darwin, ja al segle XIX considerava que la intel·ligència era una aptitud cognitiva general que determinava l'èxit o el fracàs d'una persona en qualsevol tasca en aquest àmbit cognitiu general. Galton afirmava que les diferències entre la intel·ligència de les persones venien determinades per factors genètics, etc. I tenim moltes altres definicions. Totes acaben, les definicions històriques, acaben totes fent un referent acadèmic. És normal, tots aquests senyors i senyores són reconeguts intel·lectuals i els intel·lectuals tendeixen a pensar que això de ser intel·ligent és precisament el que fan ells. I no els vinguis amb si el piano o la intel·ligència social i aquestes coses. Ser llest és treure bones notes i anar a la universitat. Jo m'hi podria apuntar en això, però ja veuen que sono una mica escèptic. El que passa és que avui en dia, al segle XXI, després de més de 100 anys d'estudi, tenim diverses teories de la intel·ligència. Això de ser intel·ligent s'ha pogut veure que és molt més sofisticat, molt més complex i, per tant, molt més interessant que no ens pensàvem al principi. Per començar, tenim tota una sèrie de teories clàssiques, psicomètriques, que són allò dels testos de coeficient intel·lectual, que són com molt quantitatives. Després tenim idees més generalistes, idees molt més actuals, més mediàtiques. Veiem-les una mica. La teoria més clàssica, que es remunta als anys 20 i 30, és la teoria del factor G. Això és el que ens donen el factor G, la intel·ligència total, és el test del coeficient intel·lectual. A un li passen una sèrie de proves i treu un número. 100, 120, 135, depèn de l'escala, 80. I això ve a dir l'intel·ligent que és una persona. Això va ser molt criticat, per molts motius. Entre altres coses, perquè passar a una persona en Itàlia un test de coeficient intel·lectual que pregunti qui va ser el 22au president dels Estats Units, doncs potser el senyor italià no ho sap i això no vol dir que sigui ruc. Per tant, es va haver d'adaptar molt a això. I es va començar a parlar, ja als anys 50-60, de que no era el mateix l'habilitat lògica, matemàtica, l'habilitat aritmètica, l'habilitat espacial, l'habilitat mecànica, que eren formes genèriques diferents de la intel·ligència. I de fet tot això es va clavar classificant molt, incloent-hi la memòria, perquè evidentment recordar coses forma part de la intel·ligència. I s'hi va afegir la capacitat d'associar idees, que també forma part de la intel·ligència, etc, etc, etc. En realitat, tots aquests estrats de la intel·ligència i tota aquesta classificació va acabar quallant en un parell de visions que avui en dia són el parell de visions sobre la intel·ligència que més consens generen. És interessant que són el resultat de tot d'estudiosos de la intel·ligència que es reuneixen i decideixen arribar en aquest consens, perquè veuen que tot plegat és un embolic molt gros. I es publica la una, l'Associació Psicològica Americana, i l'altra és interessant perquè surt en un article d'any 94 del Wall Street Journal, que en principi s'hauria de dedicar a altres coses, però també es cuida del tema de la intel·ligència. Llegeixo aquesta, que és la més curta. Diu, segons un grup de més de 50 experts que escriu un article, el que diuen és que la intel·ligència és una capacitat mental molt general que, entre altres coses, implica l'habilitat de raonar, planejar, resoldre problemes, pensar de manera abstracta, comprendre idees complexes, aprendre ràpidament i aprendre de l'experiència. No és un mer aprenentatge dels llibres, ni una habilitat estrictament acadèmica, ni un talent per superar proves. Més aviat, el concepte d'intel·ligència es refereix a la capacitat de comprendre i interactuar eficaçment amb el nostre entorn. Fixin-se que ja hem anat a una qüestió tan general que pràcticament qualsevol persona que sàpiga fer, no sé, Torres i Fiel amb escuradents pot dir que és intel·ligent, perquè interacciona molt eficaçment amb el nostre entorn. En realitat, això és el resultat d'intentar trobar una explicació molt adequada, però segur que vostès n'han sentit d'altres a més d'això. Han sentit parlar de la intel·ligència emocional, que és un concepte d'en Dan Goleman que es va posar de moda fa molt temps. No només es tractaria de que hi ha una intel·ligència emocional, sinó que n'hi ha diversos aspectes, la intel·ligència musical, la intel·ligència natural, la intel·ligència existencial, fins i tot, la intel·ligència interpersonal o la corporal. Clar, cal ser molt intel·ligent, conèixer molt bé el propi cos per ser cinturó negre de jiu-jitsu o per ser ballarí clàssic i de precisió. Tots aquests conceptes, totes aquestes habilitats estan incorporant-se contínuament en el concepte d'intel·ligència. Per tant, pensem-hi una mica. Què ens diuen 150 anys d'investigació sobre allò que Aristòtil fa més de 2000 considerava que diferenciava els humans de la resta d'espècies? Deia, nosaltres som animals racionals. I durant molts anys, mil·lennis de fet, s'ha pensat que això de la intel·ligència consistia bàsicament en la raó, amb la capacitat de resoldre problemes. Però en realitat ara veiem que la intel·ligència és complexa, és multiforme, és modular, pot respondre a diverses estratègies evolutives, són peces diferents. I aquí tenim dos casos, dos exemples, dues persones que tenen desenvolupats extraordinàriament algun dels mòduls que globalment configuren la intel·ligència. En Forrest Gump, que és un encant, que té una intel·ligència emocional que no se l'acaba i que acaba triomfant, i en Raymond, que és el que abans es considerava un idiot savant, una persona amb una capacitat aritmètica, matemàtica, de càlcul inesgotable i amb una intel·ligència emocional absolutament nul·la. De cap d'aquestes dues persones diríem que són plenament intel·ligents, però de totes dues podem dir que tenen desenvolupats molt especialment, molt singularment, algun dels òrgans que formen part d'aquest conjunt global, que és la intel·ligència. Bé, per tant, escolteu, de moment no estic aclarint res, de moment el que estic dient és que això de l'evolució és una estratègia i que això d'intel·ligent és, ser intel·ligent és molt complicat. Ara ho embolicaré encara més, perquè explicaré que això que deia fins i tot Aristòtil, que s'ha dit fins fa poques dècades, que els humans som l'única espècie intel·ligent del planeta, això ho podem dubtar. Però ho hem d'entendre bé. Quan algun documental a la tele ens parla de que els humans no som els únics intel·ligents del planeta i que potser els dofins també, no vol dir que els dofins puguin escriure sinfonies o fer classes o escoltar-les sense dormir-se. No vol dir això, vol dir que algun d'aquests mòduls de la intel·ligència, el comunicatiu, l'interpersonal, el dels problemes, potser el tenen desenvolupat. Hi ha intel·ligència més enllà dels humans? Sí. Tota aquesta diversitat que és de la intel·ligència no té per què ser exclusiva de la nostra espècie, ni té per què haver aparegut tot d'un plegat, de cop. Hem parlat abans de l'arbre de la vida i de la seva evolució gradual. Potser tots aquests diversos mòduls que formen, que configuren conjuntament la intel·ligència, potser han aparegut de manera gradual i de manera diferenciada en diversos moments de la història de la vida del nostre planeta. Hi ha quelcom És una pregunta addicional. Que ens faci únics els humans respecte a la nostra intel·ligència? Hi ha alguna cosa que sigui realment especial? Bé, vostès ja saben, per el que he vist el programa d'aquí, i m'imagino els programes d'anys anteriors, han tingut moltes xerrades que podrien estar relacionades amb això, que hi ha hagut, de fet, una carrera d'armaments respecte al que ens fa únics als humans. La nostra capacitat de raonar, la nostra capacitat de resoldre problemes, la nostra capacitat de riure o de plorar. I totes i cada una d'aquestes teories han acabat estant una mica descartades amb exemples naturals. La nostra capacitat de plorar i de riure està molt clar. Tots hem vist elefantes quedant-se destrossades durant dies al costat d'on tenen el seu nadó mort i fent una actitud que més enllà de que si cau o no cau una llàgrima perquè no tens el llagrimal mal, clarament és una actitud de dol, de plorar. Quan a riure també. Però això, el dol i el plor, poder no tenen molt a veure amb la intel·ligència. Què hi ha de la intel·ligència de veritat? Comencem amb els nostres parents evolutius més propers. I m'acosto aquí perquè, en fi, jo mateix posaré el so, però ho faré des d'aquí ara. Miri, els ximpancers, és que necessito això d'aquí. Els nostres amics ximpancers, com se sap, són els nostres parents evolutius més propers, i home, sap, poder algú podria ser, no sé, primer ministre del Reino d'Espanya, però no gaire cosa més. El que passa és que quan ens hi fixem bé fan coses fantàstiques. Per exemple, aquí tenen un vídeo en què uns ximpancers, filmat a la natura, fan una cosa al·lucinant, que és agafar una branqueta i pescar formigues. Els ximpancers pesquen i sistemàticament van entrant amb la branqueta a un niu de formigues i se les van menjant com si fos una deliciosa golosina. I aquesta és una branca que no l'han trobada. Han hagut de trobar una branca, pelar-la, per tant, crear-se una eina i anar a pescar. Els meus col·legues lingüistes diuen que això és l'origen del llenguatge. Perquè quan has pescat, el següent que vols és explicar-li als teus amics una formiga així, no? Però això no és veritat. Simplement tens una evidència que fa uns anys no es tenia, que indica que a un nivell d'acord molt rudimentari, els ximpancers poden fer servir eines per buscar menjar. I a més, aquesta és una actitud que s'aprèn, no és instintiva. Hi ha grups de ximpancers que no ho fan perquè viuen a zones on no hi ha formigues i no hi ha branques, i si els trasllades no ho fan automàticament, ho fan per imitació. Per tant, compte, no és només una forma, fins a cert punt rudimentària, però una forma d'intel·ligència, sinó que és també una forma de cultura, perquè s'aprèn i es transmet. Els ximpancers tenen cultura, i això és més del que podem dir d'algunes persones. Però no només això. Fixin-se una cosa. Jo els hi poso un petit problema ara. Sisplau, qui sàpiga la solució d'aquest problema, que no el digui. D'acord? Imaginin que jo els hi poso un problema que té les següents regles. Permetin-me un moment. El poso fàcil, eh? Jo tinc aquí, això imaginin que és un cacauet i deixo un cacauet aquí. I ara els hi pregunto a vostès. Vostès han d'agafar aquest cacauet d'aquí sense tocar el got, sense girar-lo. Només poden tocar el cacauet. I evidentment no poden fer servir unes pinces, hi ha unes regles, no tenen gran cosa. Com ho farien per treure el cacauet d'aquí dins? Imaginin que el got és més llarg, que és un got d'aquests de tubo, que ara jo hi arribo més o menys amb els dits. Bueno, no gaire. Com ho faríem això? Com faria un ésser humà, sabent que no pot utilitzar cap objecte sòlid, per treure el cacauet d'aquí? Hi ha algun voluntari o voluntària? Senyora Lluc, vostè no vol opinar? Presidenta, vostè? No. Mirin. Després de moltes hores de pensar, la primera vegada que em van plantejar aquest problema, vaig arribar a una conclusió. I la conclusió és aquesta. Arribes fins a dalt i com que el cacauet flota, el pots agafar. D'acord? Això no està malament. És una mostra modestament d'una certa intel·ligència. En el meu cas, de capacitat d'aprenentatge. Això m'ho va explicar el meu pare de petit i em va deixar. Vull dir que m'ho va explicar d'ell, jo recordo que no. Però fixin-se el que passa si quan el nostre amic Josep Call, que és un científic català que treballa al zoo de Leipzig, què passa quan fa la mateixa prova amb un ximpancé tancat a una gàbia, a un recinte, no se'n pot dir gàbia, que té un tub buit que dins hi ha un cacauet. Mai el ximpanzé ha vist aquest problema. L'únic que té al costat, no es veu aquí, té una galleda amb aigua. Després de molt donar-li voltes, el ximpanzé se li acut, s'omple la boca d'aigua, l'escup dins el tub i al final recull el cacauet. Escoltin, un problema absolutament nou, un repte nou, que a més no es troba a la natura, com en el cas de les formigues. Això és absolutament antinatural, els ximpanzés no troben tubs amb cacauet dins el seu entorn. I el ximpanzé és capaç de solucionar-ho. I aquí posa ximpanzé humà, humà zero, perquè finalment la major part d'humans ens triguem una miqueta que se'ns acudeixi això. Però hi ha més, hi ha un component social. Aquest és un joc que requereix un cert aprenentatge. Tu ensenyes a un ximpanzé, això ho ha fet un altre col·lega meu al Japó, ensenyes a un ximpanzé que pot trobar menjar a sota d'una pedra en el recinte on viu. Fas un forat al terra, poses allà menjar i poses una llosa de ciment. I l'ensenyes al ximpanzé que pot collir-lo. I aquí ho té, ell, el ximpanzé aprèn que si retira la tapa, aquesta llosa de ciment, a sota hi ha menjar i el troba. Però què passa quan, en comptes de posar una sola llosa de ciment, tu, en el ximpanzé, li poses diverses lloses de ciment i el menjar a sota? El ximpanzé, per molt que estiri, no pot. Això pesa mal. Els ximpanzés són molt forts, però no poden. Tenen diversos ximpanzés i es posen a estirar tots. I escolti, allò és, no fan res, van fent, estiren cadascú per la seva banda. No estan cooperant. No estan fent treball en equip. Però finalment, el humà entra i es posa a estirar i tard o d'hora el ximpanzé s'estira per cada banda. El humà no és tonto, ho fas per exemple, però el ximpanzé, finalment s'adonen que si estiren tots dos per la mateixa banda, fixi's, allò s'aparta. I ara notin la part emocional. El ximpanzé ha trobat el menjar i, oh, gràcies, humà. I no és només això, ara l'humà està aquí quiet. I el ximpanzé, que ja sap el truc, li diu, escolta, humà, no em deixis fer això sol, vine i ajuda'm. Aprenen a cooperar, aprenen a treballar en equip i aprenen a demanar-ho. I a més, quan aquest ximpanzé el poses amb altres ximpanzés, és fantàstic veure com s'insisteixen els uns als altres per ajudar-se mútuament en això. I no és una qüestió només de cooperació, de treball en equip, de resoldre problemes, sinó que poden fer coses fabuloses. Jo aquest vídeo el poso, tot i que no tocaria, ja ho explicaré després per què, perquè és que és fabulós. Mirin, hi ha un cert entrenament, se'ls ensenya a fer una seqüència de números. Toquen el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pam, 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 pam. Mira quina velocitat, pa, 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 pa. Un altre. I vinga, i pa, 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 pa. Però arriba un moment que pots ensenyar els números només un instant i després tapar-los. Pa, 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 ordre perfecte. Ensenyes els números un moment i ho fa amb l'ordre perfecte. Clar, quan va sortir aquest article per primera vegada, era increïble, els ximpanzés eren capaços d'aprendre uns números de memòria, la configuració espaial dels números, i un cop tapats, tot i així, reproduir-ho perfectament. I ho feien millor que els humans. I això va ser un escàndol. Després va demostrar que si agafes uns humans i els entrenes molt, ho fan millor que els ximpanzés. Però cal entrenar-los molt, molt, molt. I escolti, aquests són els ximpanzés, que són els nostres parents evolutius més propers, però en realitat també tenim ratolins que tenen una capacitat de memòria. Havíem quedat que la memòria forma part de la intel·ligència. Aquí tenen un ratolí, ignorin els lletreros, no es veu massa perquè el ratolí és blanc i el laberint també és blanc, però mirin com, sense ni equivocar-se una sola vegada, s'ha pres el laberint. Va directe, no s'equivoca, l'ha memoritzat, i l'ha memoritzat interessant tant del dret com del revés. I només havia estat entrenat per una manera. Ara ve per l'altra banda i torna a fer el mateix camí. I no és una qüestió que es detecti l'olor, és una qüestió, s'ha demostrat, de la configuració del laberint. Per tant, els ratolins tenen memòria també. I el meu exemple preferit de mamífers, les mones caputxines. Mirin, fixin-s'hi mai, aquí dins hi ha una mona caputxina. Dic mona perquè l'espècie es diu mona caputxina, però a més són totes femelles. Se les ha ensenyat a fer una cosa molt interessant, que és a intercanviar pedres que elles tenen dins d'una caixeta per peces de menjar. I les mones les has entrenat a que si ella et dona una pedreta, tu li donaràs o bé un gra de raïm o bé un cogombre. Totes dues coses són menjar i totes dues coses són bones, però les mones són com jo. Els agrada molt més el raïm que no pas el cogombre. Però ells prefereixen que els hi donés un raïm. Fixi-se que aquí ja els hauria de donar una pista del que pot passar, que la investigadora va amb una màscara. I aquí el que passa és que si tu li dones a una mona un gra de raïm, o perdó, un cogombre, ella et donarà una pedreta i viceversa, si li dones un gra de raïm et donarà una pedreta. Però quan a una li dones un cogombre a canvi de la pedreta i a l'altra li dones un gra de raïm, pam, li dones, pa, aquí el tens, noia, el gra de raïm, la primera mona diu, ep, què ha passat aquí? Per què me dones a mi un cogombre i a l'altra un gra de raïm? Vull el meu gra de raïm, però això és un cogombre, fota-te'l on puguis el cogombre, ja l'han vist com li llançava, vull, fa com un cuní, vull el meu gra de raïm, i al final agafa, mira, mira com l'exigeix, pa, 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 vull el meu gra de raïm. I si li tornes a insistir a l'altre amb un gra de raïm i en aquesta li tornes a donar un cogombre, és que t'ho fot pel cap, ell està comprovant que la pedra sigui bona, no, això és una pedra, què està passant al cogombre? Mira, mira el que farà amb el cogombre, té el cogombre una altra vegada, no em fotis això, mira. Això és fantàstic, perquè són mones que han desenvolupat un cert sentit de la justícia, de l'equitat. Cal tenir un cervell molt sofisticat per reconèixer que tu t'han donat una cosa i a l'altra una altra millor, i que tu també vols la cosa millor, que no et poden enredar. Cal memòria, cal capacitat de fer equivalències mentals, cal moltes coses. No entraré en altres vídeos sobre mones caputxines perquè, esclar, això és a part, això en podem parlar després amb una cervesa, però és interessant perquè si tu el que fas és donar pedretes que són monedes d'intercanvi a mones caputxines femelles i menjar en els mascles, el que trobes, o viceversa, pedretes als mascles i menjar a les femelles, el que trobes és intercanvis. I si després retira les pedretes, els intercanvis, a canvi de menjar, poden ser per altres coses. Vull dir que determinats oficis que es diu que són més vells del món poder es remunten a les mones caputxines, fins i tot. I en fi, no entraríem en això perquè és un tema molt i molt debatut, però saltem els no mamífers. Aquí tenen el pop. Quan un menja pulpo a la gallega, no s'imagina, l'he posat accelerat al vídeo perquè si no, si posen un cranc, els pops mengen crancs, i aquest és un cranc dins un pot tapat a rosca. I el pop, tan, veu el cranc, perquè el pot és transparent. I el cranc diu, hosti, un pop. I aquí es comencen a conèixer. I el pop finalment va provant. El pop no està entrenat per fer això, va provant. Va mirant d'entrar. La tapa tenia uns forats perquè el cranc respirés. I el pop, ja veurant, vol ficar-se dins, vol posar els tentacles per dins de la tapa. Però esclar, no acaba d'entrar tot ell. Finalment el pop, que no té un pèl de ruc, el que fa, fixin-se, és intentar entrar, però arriba un moment que veu que no pot. I llavors el pop, que no és tonto, prova coses. I finalment, què està fent ara el pop? Pensar i dir, escolta, i si en comptes de fer això, agafo i descargolo la tapa? I el pop fa el que fem molts marits, descargolar la tapa i entrar i menjar-nos el cranc. Escolti, si això no és un pop que resol un problema, si això no és intel·ligència, jo no sé ben bé què és, però a més n'hi ha més. No els tinc aquí, però hi ha moltíssims experiments fets amb pops que reconeixen signes, reconeixen colors, aprenen codis. En cert sentit, els pops són animals molt intel·ligents. Hi ha l'últim vídeo d'avui, probablement el meu favorit, això és un treball d'un amic meu ja bastant gran, a punt de retirar-se, Àlex Kaselnik, que és un argentí que treballa a la Universitat d'Oxford i que va descobrir que a Nova Caledònia hi havia uns còrvids que no eren rucs del tot. Observin aquesta femella còrvid que l'han ensenyat a fer una cosa, que és que dins d'aquest tub hi ha una galledeta que dins porta menjar i li han donat un filferro recte que no li serveix per pescar la galledeta. Què farà la còrvida? La còrvida el que acaba fent és, fixin-se ara, doblega la punta del filferro per fer-se un ganxo. Es fa un ganxo més sofisticat encara que el ximpancé, i estem parlant d'un ocell, i amb el ganxo fet pesca la galledeta. I hi ha experiments fets, no tinc aquí el vídeo, en què s'aprèn raonament de segon ordre, és a dir, amb aquest ganxo el que fas és agafar un ganxo més llarg, una segona eina, i amb aquesta segona eina agafes la galledeta perquè el tub era més llarg. Estem parlant, doncs, d'alguns conceptes molt clau. La intel·ligència és complexa, és modular, és flexible, n'hi ha de molts tipus. A més, ha sorgit diverses vegades al llarg de l'evolució i probablement tingui a veure amb coses que són dissenyades per l'evolució o preparades per l'evolució que tenen una altra funció. Una cosa que no els he dit, els còrvids aquests, al contrari que molts altres còrvids, a l'entorn natural viuen en boscos que hi ha molts esbarzers. I les branques d'esbarzer, amb les seves punxes, que poden ser bons ganxos a vegades. Per tant, estan entrenats per saber el que és un ganxo. I al final, a l'evolució, el que acabes és reciclant contínuament. L'evolució podria semblar un arquitecte, té aspecte d'arquitecte, però al final és un manetes que fa apanyos, contingència, plasticitat, flexibilitat mental, tot això i més és la intel·ligència. I a més és una altra cosa. Si la intel·ligència és modular, si no és un sol òrgan, sinó que són varis treballats en conjunt, el que és evident, com acabem de demostrar, és que no és exclusiva dels humans. No només la nostra espècie és intel·ligent. I com ha sorgit això a la nostra espècie? Com ha evolucionat tot plegat en els humans? Aquí aniré molt ràpid, però es tracta de mirar-ho, veure quina evidència arqueològica i fòssil tenim. I per no allargar-me molt, començaré directament amb els grans simis. Els grans simis ja ho veuen, els orangutans, goril·les, ximpanzés, bonobos i nosaltres, els que quedem vius, tenim mostres d'intel·ligència. Han usat eines, hi ha ús de símbols. Fins i tot Jane Goodall ha descrit ritus aparentment religiosos. Hi ha una dansa de la pluja descrita en els ximpanzés. Per tant, fins i tot el sentiment religiós, la sensació de que hi ha una deïtat a la qual li has de pregar, potser remunta a milions d'anys enrere. Però més a la vora de la nostra espècie, quins són els dos o tres factors clau que han contribuït a la nostra intel·ligència? Jo no vull entrar molt, però serà conegut de vostès que amb un canvi climàtic que va haver-hi després d'una glaciació fa milions d'anys, es produeix un canvi d'hàbitat. Els boscos desapareixen i els nostres ancestres, molt semblants als ximpanzés, no eren ximpanzés, sinó ancestres comuns humans, han de baixar dels arbres. I al baixar dels arbres els hi passen dues coses. Un organisme que estava acostumat a caminar així s'ha de posar dempeus, perquè a la sabana hi ha unes herbes altes i si no veus bé de lluny, els predadors et poden atacar. Hi ha una pressió evolutiva per posar-se dempeus. I al final aquesta pressió evolutiva té dos efectes. Primer, allibera les mans. I les mans esdevenen una gran eina per interaccionar amb el món exterior, per fer coses. I a més, un altre efecte és que hi ha un canvi de dieta. En comptes de menjar fruita o altres monos més petits que capturaves als arbres, tens camps plens de gramínies, de blat. I el que necessites és, en compte d'una gran dentadura per desgarrar una altra mona, el que necessites és una dentadura plana que et permeti penjar petits granets. I això té un efecte. No sé si hem fixat mai, no sé si hem vist mai un esquelet d'un goril·la, per exemple. Té una cresta aquí enorme, que no es veu en el crani. No es veu perquè la cresta de l'esquelet queda completament coberta per una massa muscular enorme. Els goril·les tenen aquí al cap uns músculs que els fan servir per tancar la mandíbula amb una potència espectacular. No posin mai els dits a la boca d'un goril·la. Se'ls hi endurà tota la mà per davant. La potència és increïble, però al canviar de dieta, evolutivament ja no és necessari tenir aquests grans músculs que apreten el cervell. I el cervell pot créixer. I la possibilitat de mà per interaccionar amb el món, el cervell que creix i permet entendre el món, la dieta que canvia i esdevé més regular i alimenta més bé el cervell, que és l'òrgan que tenim que més energia gasta, tot plegat acaba contribuint d'aquesta manera conjunta, d'aquesta manera holística, si volen, acaba contribuint a la nostra intel·ligència. Hi ha hagut, per dir-ho així, una retroalimentació positiva entre diverses característiques de la nostra evolució que han fet créixer el nostre cervell de manera descomunal. El cervell humà, proporcionalment al tamany del nostre cos, hauria d'estar per aquí i en canvi està per aquí. Hi ha molts factors. Evidentment, un altre factor del bipedalisme que també contribueix a donar oportunitat per ser més intel·ligent, saben quin és? Que el canal del part s'estreta. Al final, els humans venim de, perdonin que em posi així, però venim d'animals que anaven a quatre potes. I si vas a quatre potes, tot l'intestí penja cap avall. Però en posar-nos de peu, tot l'intestí ens apreta cap avall. I sap que és la conseqüència evolutiva de que tot l'intestí ens apreti cap avall? Les morenes. Vull dir que no tot és bo l'evolució. I una segona conseqüència no tan bona és que el canal del part es fa més estret. I clar, a un organisme que li va creixent el cap i que ha de sortir per un canal del part cada vegada més petit, el que li cal és néixer ben d'hora i acabar el creixement fora de la panxa de la mare. I això és el que ens passa als humans. Els ximpancers maduren sexualment molt d'hora. Els humans ens va creixent el cap fins als 10 anys. Ens passem una i després encara ens ha de créixer per dintre el cap una bona temporada, ja ho saben vostès. Però, escolti, l'oportunitat que dona aquests 10, 14, 15 anys de maduresa després del part per aprendre, no per heretar cultures genèticament programades, sinó per fer servir, per aprendre coses noves i guardar-les en aquesta gran màquina cerebral que has pogut tenir per recordar coses, per associar idees, és una oportunitat única. I això ens ha fet en els humans, fa uns anys, l'espècie que més destacadament, si bé no únicament, presenta característiques d'intel·ligència en el planeta. La línia temporal és una mica incerta, quan va aparèixer el foc, quan va aparèixer les primeres eines. Avui, venint cap aquí en cotxe, sentíem que a Astúries han descobert pintures de fa 12.000 anys a una cova. Avui. Quan van aparèixer els primers rituals religiosos homologables als que tenim ara? La línia és incerta, però és molt integrada i és molt segur el que va passar. Al final, si haguéssim de resumir en quins són els mecanismes, jo diria que n'hi ha tres. Què són? En primer lloc, les idees que tenen, tendeixen a resumir-ho tot amb el que podríem anomenar el cervell causal o ecològic. La principal característica dels humans és ser capaços d'interaccionar molt finament amb el nostre medi, percebre i planificar relacions causa-efecte físiques, fer eines de pedra, caçar conjuntament de manera molt planificada, construir vivendes, fer foc. Això són idees d'en David Premack. Un segon tipus d'idees tenen a veure amb el cervell social. Tenen a veure amb que diu, el concepte és molt d'idees d'en Robin Dunbar i ve a dir que, escolteu, per molt complicat que sigui el món, no és tan complicat com un grup de 100 persones interaccionant socialment. Això sí que és complicat. I que el cervell l'hem desenvolupat fonamentalment per entendre les relacions socials en els grups humans. Quan tots vam començar a esdevenir intel·ligents, clar, calia tenir en compte molt bé com reaccionaria l'altre si tu, per exemple, li prenies el menjar. Què farà? Se n'adonarà? Podré mentir? Podré enganyar? Podré sortir-me'n amb la meva? M'haig de liar amb aquest per anar contra l'altre? Com ho puc fer per aconseguir parella? El cervell social és una teoria que ve a dir que per viure, conviure i reproduir-se en grup cal ser molt bon cooperador, cal recordar molt bé qui són els altres i què fan, cal ser capaç de predir les actituds socials dels nostres congèneres i que això és el motor principal del desenvolupament del cervell. I encara hi ha una tercera teoria que seria de Geoffrey Miller, Helen Fisher i demés, que parla de la selecció sexual. Diu, escolteu, no. Al final, tot això del causa-efecte està molt bé, tot això del cervell social està molt bé, però escolta, això de composar sinfonies, enviar coets a la lluna i en fi, i pintar quadres com Velázquez, és massa. Això és excessiu. No serveix per res la natura. Això ha de ser una superestructura, ha de ser una cosa que el que faciliti no sigui la supervivència, sinó l'èxit reproductiu. Que l'accés d'intel·ligència d'haver excel·lit tant en tots aquests mòduls diferents sigui una qüestió de selecció sexual, de buscar parella. És a dir, la teoria ve a dir que en el Pleistocè els agradaven intel·ligents. I això podria ser que fos cert. Com sempre passa en biologia, no serà o una teoria o l'altra. Probablement totes tres teories hagin contribuït a desenvolupar la intel·ligència humana. I això és realment molt, molt rellevant, perquè tot això passa en un altre context. Passa en un col·lectiu enorme, massiu, d'idees compartides. Anem. Allò que jo penso que de veritat és allò que ens fa únics als humans i que no tenen els ximpanzés, ni els pops, ni els ratolins, ni els còrbits de Nova Caledònia. Fixin-se a que quins factors realment poden haver contribuït a la intel·ligència humana. Hem parlat de la causa-efecte. La causa-efecte, la pel·lícula 2001, és preciosa. És un resum d'aquesta idea. Tenen a un homínid donant cops amb un os i l'os és llançat cap amunt i amb una elipsi fantàstica aquest os es transforma en una nau espacial. Aquelles primeres deteccions de causa-efecte, de que si pico es trenca, acaben derivant, ens diuen Kubrick, acaben derivant en la carrera espacial. És una manera fantàstica d'explicar aquest concepte a una aula. Però també hi ha altres idees. La selecció sexual, com deien, ha generat potser els hipsters, però també ha generat els polissons victorians que feien que les dones semblava que tinguessin un darrere ben gros i ben lluït, com de fet tenen de manera natural altres ètnies arreu del món. Quins factors reals poden haver contribuït? Molts i de manera diversa. I ja hem dit que cap d'aquests segurament no sigui exclusiu i únic. Però per mi, el factor únic de veritat, el que podem destacar és que la intel·ligència humana és un producte col·lectiu. Fixin-se que un còrbit, un ximpanzé, per ser intel·ligent, per actuar de manera intel·ligent, necessita saber-ho tot. Necessita tenir tot el coneixement dels ximpanzés i dels còrbits dins del seu cap, si no, no pot actuar. Els humans, fa mil·lennis que això no ens cal, perquè els humans ens hem especialitzat. Per fer coses amb les que nosaltres interaccionem de manera normal, no ens cal saber-ho tot. No li calia ni en Aristòtil. En Goethe, ja saben, el gran intel·lectual alemany, poeta, polític, historiador, científic, probablement va ser l'última història, la darrera persona a la història de la humanitat que va poder llegir tot el que és llegible. El que s'havia publicat fins a l'època, Goethe s'ho va llegir tot, segurament. I des d'aleshores s'ha publicat tant que ja és impossible llegir-ho. Els nostres dies cada cop són més curts i cada dia surten nous llibres que valdria la pena de llegir, nou coneixement humà. Això és la primera vegada que passa a la història de la vida a la Terra. Fixin-se, per exemple, que un objecte tan senzill com un llapis, ningú, no hi ha cap ésser humà que sàpiga fer un llapis de dalt a baix. La idea del llapis és una idea de von Hayek, d'un intel·lectual liberal de l'escola d'Àustria. Però fixin-se, per fer un objecte tan senzill com un llapis, cal saber com a mínim plantar i cuidar cedres per la fusta, cal recollir la fusta, cal transportar-la i calen camions, cal gasoil, cal fer carreteres per transportar la fusta, cal fresar-la, cal buscar tints artificials naturals per donar-hi color, cal minar el grafit i refinar el grafit i transportar el grafit, etcètera, etcètera, etcètera. No hi ha cap ésser humà que tot ell sol pugui fer un llapis. I de fet hi ha un artista americà, no m'he posat la fotografia aquí, me n'he oblidat, però que als anys 90 va intentar ell sol fer-se una torradora elèctrica. I va voler anar a mirar el coure i laminar el coure, etc. Va fer un desastre. Un desastre que l'intentava endollar, se li fonien els ploms. Fixin-se, i això ho deixo a part, ho deixo caure, que això és tot el contrari a totes aquestes idees de l'economia de la proximitat. Els humans som una espècie de tant èxit perquè no ens hem cuidat d'això de l'economia de proximitat. Si el grafit ve de Xile i la fusta ve de Japó, a mi m'és igual. Jo acabo tenint un llapis. I a més, és que m'és igual perquè no ho sé que això sigui així. El coneixement humà, el coneixement de la nostra espècie, ja no és dins el cap de ningú concret. El coneixement està flotant. El compartim entre tots. I quan volem saber una cosa, no podem ser impossible ser autàrquics, els sonarà aquesta paraula. No podem, necessitem els altres humans. No hi ha cap altra espècie que gaudeixi d'aquest coneixement compartit, que ara, a més, avui en dia, ja en gran manera, no com en el segle XIX, ja pot ser que hi hagi peces de coneixement concretes que no siguin dins el cap de ningú, que siguin a un llibre, a un protocol, a un manual, a un ordinador, que automàticament recull la fusta que s'acaba de fresar, l'empaqueta i l'envia amb el camió. el nostre coneixement s'ha separat dels nostres cossos. I això és la primera vegada que passa. I és, potser sí, una característica única de la nostra intel·ligència. Això està, com ara, molt ben explicat en un llibre que es diu L'optimista racional, que a més és un llibre molt optimista, d'en Matt Ridley. En fi, això és respecte a la història de la nostra intel·ligència. Em queden dos o tres puntets sobre els quals puc passar molt ràpidament. És heretable la intel·ligència? He dit al principi que la intel·ligència podia ser una estratègia evolutiva i que perquè hi hagi selecció natural cal que hi hagi herència. Si els escarabats verds i els escarabats grocs que els he assenyalat abans, els corbs prefereixen menjar ma de verds, però escolti, els fills dels escarabats són, és igual, d'un color aleatori que no té res a veure amb el color dels pares, al final, quan tornem al cap de moltes generacions, no seran tots grocs, seguiran sent verds i grocs. Només hi ha selecció natural si els fills dels verds tendeixen a ser verds i els fills dels grocs tendeixen a ser grocs. I amb la intel·ligència què passa? Bé, aquí parlo una mica de genètica, introdueixo un parell de diapositives, i els puc dir que tots aquests estudis que llegeixen vostès de la base genètica del càncer de mama, la base genètica de l'artritis, de l'Alzheimer, al final són resultat de 20 anys de milers i milers d'articles de grups de recerca de tot el món, com ara el meu, que han de entendre la base genètica de les malalties. I com que al final es pot estudiar tot, no només ens hem preocupat d'estudiar milers i milers i milers de malalties, això és igual que pot ser, sinó que també es pot estudiar la intel·ligència. I de fet, hi ha un parell d'articles, un és molt recent, és de fa exactament 15 dies que va sortir a Nature, que el que ha mirat és la base genètica de la intel·ligència humana, fent servir com a mesura de la intel·ligència una mesura molt grollera, molt grollera, hem quedat que era molt grollera, que era les notes, que era la capacitat d'arribar o no a tenir un doctorat. Han agafat centenars de milers de persones d'arreu del món que havien participat en estudis mèdics i on els demanaven coses, escolti, vostè quin nivell d'estudis té? Jo tinc un doctorat, jo tinc una llicenciatura, jo tinc estudis primaris. S'han apuntat tot això i han mirat els genomes d'aquests centenars de milers de persones. De fet, ja ho havien mirat per l'estudi mèdic, per tant, ells no ho han hagut de pagar. I el que han trobat és que hi ha variació genètica heretable per la probabilitat, el fenotip, la característica de tenir o no tenir un doctorat. I fent això han resolt el problema bàsic de si és genètica o si és ambient la intel·ligència. I la resposta és interessant perquè vol dir que hi ha genètica, clarament, però aquesta genètica és una fracció molt petita. Mirin, han trobat un total de 74 gens diferents, però cada un d'ells explica només ni tan sols un 1 per 1.000, un 0,035% de la variança en intel·ligència. De fet, en un d'aquests 74 gens, tenir la versió bona és equivalent a tenir 9 setmanes més d'estudi. I la versió no tan bona, 9 setmanes menys. És a dir, és com estar, com haver marxat d'excursió, haver tingut un parell de, quedarà un parell de refredats, diguéssim. No és gran cosa. I totes les persones ho tenim divers. És a dir, aquests estudis el que ens demostren és que, tot i que hi ha una gran diversitat des del punt de vista evolutiu entre els humans avui en dia, perquè amb una, recordin, l'evolució és molt gradual, amb un 3 per 1.000, amb un 3 per 10.000, a còpia de milions d'anys, i anar acumulant, es poden fer moltes coses, però efecte pràctic per nosaltres no és res. Efecte pràctic ja li poden dir als seus fills, als seus nets, vostès mateixos, que tot això de la genètica, que els estudis res, que res millor que una mica de colzes. Colzes a estudiar, perquè la major part de la variació és ambiental. Però el punt a dia, el punt, és que des del punt de vista evolutiu, la variació s'hereta. I la qüestió és, a més d'heretar-se, dona algun avantatge reproductiu la intel·ligència? La intel·ligència és bona, podríem dir. Home, avui en dia sembla que sí, no? La intel·ligència es permet cuinar bé, fer màquines Nespresso. Aquí amagat hi ha el millor invent de la història de la humanitat, que és el gelat de vainilla amb nous de macadàmia, que és una cosa fantàstica i és el resultat de la nostra intel·ligència. Però quan a èxit reproductiu, avui en dia, al segle XXI, podem dir que les persones més intel·ligents es reprodueixen més? No és gaire evident això, que puguem dir-ho. Potser històricament sí, però avui en dia poder no. I en tot cas, no és una qüestió només de reproduir-se més els més intel·ligents, sinó que potser podria ser que fins i tot els menys intel·ligents tinguessin més èxit. Vull dir que ho hem de pensar molt bé. El fet i això és important, el fet que la intel·ligència evolutivament hagi respost a una estratègia evolutiva positiva no vol dir que avui en dia, amb l'ambient actual, segueixi sent avantatjosa. Això no ho sabem. Sabem que s'hereta, però no està clar. En fi, potser aquest senyor, sap, veu tot, tothom no sobreviurà, o potser aquest senyor caurà de l'escala, però jo diria que el nostre benvolgut primer ministre i l'europea sí que té algun avantatge evolutiu. En fi, anem a futur. Avui en dia la intel·ligència selecciona a favor? Home, jo diria que no només la intel·ligència no s'acaba de seleccionar a favor, sinó que en realitat la nostra espècie també és única en un altre aspecte. Un altre aspecte que és molt rellevant per la nostra evolució futura. Hem quedat que el nostre coneixement ha abandonat els nostres cossos, cosa que no passa a cap altra espècie. Però hi ha una altra segona cosa. A qualsevol espècie, tu li dones més recursos, a una gallina li dones més blat, a un os li dones més peixos, a una planta l'abones i li dones més terra i més sol i més aigua. I què passa? Passa que es reprodueix més. Va creixent, va creixent, va creixent. Els humans som l'única espècie en què, per la nostra sorpresa, per la sorpresa dels nostres estudiosos, això no passa. Hi ha un fenomen conegut com la transició demogràfica, que ve a dir que les societats, a partir de determinada renda per càpita, tenen menys fills, es reprodueixen menys, endarrereixen la reproducció i tothom acaba tenint un o dos fills. Escoltin, recordin el que he dit al principi. Cal reproducció diferencial. Si al final, quan arriben els corbs a menjar-se els escarabats, ja cada escarabat ha tingut dos fills, ha deixat dos ous i tindrà dos fills, i és igual qui es mengi. Si totes les societats modernes tenim una disminució de la població i més o menys tothom acaba tenint el mateix nombre de fills, no hi ha opció per la selecció natural per fer diferències entre els alts i els baixos, els forts o els febles, els llestos i els no tan llestos. Per tant, podria ser perfectament possible que la intel·ligència, tot i que sigui heretable, i encara que potser fos avantatjosa, davant la transició demogràfica, aquest comportament tan estrany de la nostra espècie, de no reproduir-se indefinidament, ja no fos seleccionada. Podria ser que haguéssim parat de ser més intel·ligents. No estic afirmant que sigui el cas, estic afirmant que no ho sabem i que és un dilema interessant. La intel·ligència, en qualsevol de les seves excepcions, com hem dit, presenta variabilitat heretable en la població humana i encara és, si més no en alguns casos, una estratègia útil, però no sempre. No sabem on anirem a parar. Però no saber on anirem a parar no ens impedeix opinar una mica, no? Vivim en un país que no saber les coses no impedeix opinar. Jo ara no sé on anirem a parar al futur, però permeten que els expliqui una mica del que podem esperar al futur. Tots hem vist imatges com aquesta. Tothom diu que els humans aviat tindrem el cap més gran perquè com nens que cal i creix més, o que serem patates ajupides a un sofà, com aquí a la pel·li Wall-E, amb els polses molt grans per enviar whatsapps i coses així. Totes aquestes idees, en el fons, molt clarament són idees innocents i equivocades, perquè, com he dit, que ara tot un plegat fot 5 o 6 anys enviem whatsapps, no és res, és un instant des del punt de vista evolutiu. Caldria milers de generacions per acabar tenint més precisió en els polses, i en milers de generacions els mòbils seran molt diferents, no caldrà els polses segurament. I el mateix amb el tamany dels ulls, el mateix amb el tamany del cap. Totes les prediccions de ciència i de ciència-ficció que s'han fet tenen aquest component de confondre allò que és de moda ara en aquell moment en la societat amb allò que pot passar en el futur. I no són gaire fiables. Tot i així n'hi ha algunes d'interessants que entronquen amb la idea que els deia fa 5 minuts, 10 minuts, que el nostre coneixement ha abandonat els nostres cossos. L'enginyer en cap de Google, en Ray Kurzweil, és famós per haver proposat la idea de la singularitat. Diu que la intel·ligència de les màquines dels humans ha anat augmentant gradualment amb el temps, però que a partir de fa un cert temps s'està augmentant la intel·ligència de les màquines també, i que pot arribar un moment que la intel·ligència de les màquines sigui més alta que la intel·ligència dels humans. No només el coneixement abandona els nostres cossos, sinó la capacitat de raciocini, de resoldre problemes, pot abandonar els nostres cossos i anar a parar un ordinador. I a partir d'aquí, d'aquesta possibilitat, que ja veurem si arribarà o no, s'obren dos escenaris. Hi ha qui pensa que això serà Terminator i que les màquines acabaran amb nosaltres, i hi ha qui pensa que no, que serà fantàstic, perquè les màquines, que seran més intel·ligents, seran més bones, i a més que nosaltres al final serem màquines, perquè agafarem el nostre cervell, el nostre intel·lecte, i el gravarem com qui grava una cançó dins un ordinador, i que a efectes pràctics tota la nostra consciència estarà integrada perfectament amb màquines. No sabem si això passarà en el futur. Pensin que això de les prediccions és molt difícil, i molt particularment amb evolució. Tots hem viscut alguna vegada prediccions de cotxes voladors o ciutats dins de cúpules. Jo de petit veia molt que els supersònics i veia el cotxe volador, i jo exigeixo el meu cotxe volador i no el tinc encara. És difícil predir el futur, però en tot cas segur que no ho podem predir si no entenem bé què som i d'on venim. Sense què som i d'on venim, no sabem, segur que no sabem on anem. L'evolució, en aquest sentit, no és predictible. I escoltin, nosaltres mateixos tampoc no ho som de predictibles. Qui ens havia de dir fa tres estius només, que l'estiu del 15 i pel que es veu l'estiu del 16, totes les noies joves de Catalunya anirien amb uns texans tallats pels genolls així. Qui ens havia de dir que aquesta moda vindria? No? No ho podíem saber. Això jo que sé si al final anirem evolucionant cap a genolls que facin colorins, no ho sé. Com a conclusió d'avui, jo el que els voldria explicar és tan bàsic com això. Hem d'entendre què som i d'on venim per saber on anem, per intentar controlar on anem. I què som i d'on venim, normalment, és més complexa que no pas ens pensem. Respecte a l'intel·ligència en concret, ja he dit que és multiforme, és complexa, és diversa, que la intel·ligència és el resultat d'estratègies adaptatives que estan presents també a altres espècies del regne animal i que potser han evolucionat més d'una vegada i que en tot cas les hem adoptat històricament perquè alguna vegada han representat alguna diferència de cara a la reproducció, perquè ens han permès sobreviure millor, reproduir-nos millor i, per tant, tenir més fills. Qualsevol aspecte, a dia d'avui, de la nostra intel·ligència és el resultat, per tant, d'una estratègia reproductiva. Ja ho poden anar explicant. Sí, hi ha un senyor calvo amb barba que ens ha dit que som intel·ligents perquè així ens reproduïm millor. I això li poden dir el senyor Mulleres, que està en una biblioteca. I, finalment, ens agrada molt, molt a tots els que som aquí pensar que som amos de la nostra evolució. I potser sí que és veritat que tenim eines per controlar la nostra evolució. Però ser capaç de controlar una cosa no implica necessàriament ser capaç de predir què podràs, què voldràs fer amb ella. Per tant, som intel·ligents i potser ho seguirem sent, però una mica depèn de tots nosaltres. I això és tot el que els volia explicar avui. Moltíssimes gràcies.
Bona tarda.
Hola? Ah, sí, bona tarda.
De la mateixa manera que si una persona fa determinats exercicis físics adquireix més força i més agilitat, la quantitat d'intel·ligència es pot variar amb, ja sigui per procediments químics o físics?
Sí, sí. Molt clarament, qualsevol capacitat humana que tingui diversitat és entrenable. El que passa és que si un entrena la intel·ligència, per exemple, jugant a escacs o sent capaç de fer testos de coeficient intel·lectual, no necessàriament vol dir que un home entreni altres aspectes de la intel·ligència. Entrenar la intel·ligència matemàtica no pot voler dir necessàriament entrenar la intel·ligència lingüística o la intel·ligència espacial, però efectivament tot és entrenable. De fet, hi ha acadèmies que, com que a determinades universitats americanes o a l'exèrcit t'obliguen a fer un test de coeficient intel·lectual, un psicotècnic que en diuen que té un component de coeficient intel·lectual, el que fan és entrenar-te a fer aquests exàmens i al final els acabes fent millor. Tot és entrenable i per tant ho podem fer. A més d'entrenable, és bo, és saludable mantenir activitat intel·lectual diversa. Llegir, escriure, conversar, intel·ligència social, ser capaç de resoldre problemes, però Però allò que parlem, allò que parlem moltes vegades de la vida saludable no és fer només mots encreuats i res més que mots encreuats. S'ha d'exercitar tot amb diversitat. És igual que fer músculs. Si fas només cames, acabaràs tenint un cos escanyolit. Amb la intel·ligència passa exactament igual.
Sí, a mí me gustaría que nos explicara un poco la influencia del ambiente en esta posibilidad de crecimiento de la inteligencia.
Correcte. Mirin, això m'ho he volgut saltar perquè realment és molt tècnic, però la discussió si és genètic o és ambiental, normalment els tècnics en genètica i els no tècnics en genètica, tècnics en altres coses, en química, en arquitectura o a la població en general, la tenim aquesta discussió en termes diferents. Quan un tècnic en genètica parla de si alguna cosa té variació genètica heretable, el que vol dir exactament no és si és determinat genèticament. Fixin-se, per exemple, quina variació genètica heretable entre 0 i 1 hi ha en el nombre d'orelles que tenim els humans. Quant n'hi ha? Què dirien vostès? Poden aixecar la mà els que pensen que s'acosta més a 1, de molt, molt heretable? O els poden? Ningú? Carai. Ah, menys mal, gràcies, un col·laborador. Dos. I a 0, que poden aixecar mals de 0? Un altre. 2-1, però això sembla, la participació és molt baixa. Si a les eleccions anem així, no anem bé, eh? Mirin, el nombre d'orelles que tenim els humans té una heretabilitat genètica de 0. 0. Per què? Perquè heretabilitat no vol dir que respongui un programa genètic, vol dir que les diferències dels humans, la diversitat en el nombre d'orelles, recordin que jo estudio la diversitat, quan hi ha diversitat en el nombre d'orelles, és ambiental. Quan jo veig pel carrer una persona amb una sola orella, és que ha tingut un accident i l'ha perduda. La gent no neix amb només una orella. La major part de la diversitat és ambiental, tot i que hi ha un programa genètic molt precís que fa que tots tinguem dues orelles. Bé, doncs, amb la intel·ligència passa igual, però al revés. És a dir, una altra cosa, per exemple, en el que hi ha un programa genètic que no és gens precís, és l'alçada humana. Tots tenim més o menys la mateixa forma, però uns són més alts i més baixos. Això sí, el 80% de la variació és genètica, només el 20% és ambiental. Si tots haguéssim tingut el mateix ambient, a la panxa de les nostres mares, a l'escola, a casa, la mateixa dieta, les mateixes malalties, és a dir, exactament el mateix ambient, encara hi hauria moltíssima diferència en alçada entre uns i altres dels que som en aquesta sala. Per què? Perquè la major part de diferències són genètiques. El 80% de les diferències que veiem són genètiques. Doncs amb la intel·ligència el que passa és aquesta distinció. Quan nosaltres preguntem si s'hereta, si hi ha variació heretable en èxit reproductiu, en la intel·ligència el que preguntem és si la diversitat humana en intel·ligència s'hereta. I en realitat, en total, de tota la diversitat d'intel·ligència que hi ha, de tots els gens que s'han descobert fins ara, només s'hereta un 2 o un 3%. Per tant, el 97, el 98% és ambiental. I evidentment que l'herència, la intel·ligència genètica, per això nosaltres som intel·ligents i els plàtans no són intel·ligents. Però la diversitat entre uns i altres és allò que hem tingut al nostre ambient. L'ambient que hem estat, com ens hem educat, com hem interaccionat amb els altres. Per això he dit abans que tot i que hi ha variació genètica, és poqueta, és molt rellevant des del punt de vista evolutiu, però no és rellevant des del punt de vista acadèmic. El potencial de l'educació és enorme. Els colzes, l'esforç, no hi ha res com els colzes i l'esforç. Els gens dels seus pares no et poden servir com a excusa. Espero que això més o menys li hagi servit. Què més? Vostès diran. Ningú? Ah. Dues més. Ui, no l'he deixada contenta.
No. Ah. Sí. Yo voy en otra dirección. Iba en otra dirección.
Ah.
¿Somos iguales los seres humanos de Arenys de Mar que los seres humanos de Australia?
Vale, entenc la pregunta. No hi he volgut entrar expressament, perquè aquest és un tema molt delicat. Jo una vegada vaig escriure un article que parlava que, en contra del que s'havia dit sempre, la migració del nord d'Àfrica a la península Ibèrica havia sigut menor per l'estret del que s'havia pensat teòricament. I al cap d'un mes hi havia webs neonazis que deien que jo havia demostrat que no tenim res a veure amb els moros. No, això és terrible, perquè no té res a veure, absolutament res a veure. És agafar un tros de la ciència i pervertir-lo. I històricament, amb la intel·ligència i les diferències geogràfiques, això ha passat molt. Hi ha hagut persones que han dit que hi havia dades científiques que deien que, ho deien així, que els negres eren menys intel·ligents que els blancs. De fet, el que deien era que l'ordre d'intel·ligència entre negres i blancs era més intel·ligent de tots l'home blanc, després la dona blanca, després la dona negra i després l'home negre, que era el més ruc de tots. Clar, això és pura porqueria. Però això no vol dir que la pregunta que vostè fa no sigui legítima. Som igual. Al final, això de ser intel·ligent no té massa valor. Si l'alçada i el color de pell i el color del cabell hem quedat que no és important, per què hauria de ser important ser més musculós o més intel·ligent? Per tant, la pregunta és legítima. La resposta serà segurament que no ho sabem del cert, ho estem investigant, però l'esport segurament serà que no gaire, perquè fixin-se, si dins d'una població la variació en la intel·ligència és només un 1%, tan petit com això, a nivell planetari, com que el 80% de la variació del planeta està dins d'una població com la d'Arenys de Mar, això vol dir que les diferències entre uns i altres seran ínfimes respecte a la intel·ligència. Seran segur molt més petites respecte a la intel·ligència que, per exemple, respecte al color de la pell. Les diferències genètiques del color de la pell als habitants de Arenys de Mar segur que són més de l'1 i el 2%, el 10%. Els fills de pares morenos són més morenos i els fills de pares més pàl·lids són més pàl·lids. I el mateix amb el color del cabell. Aquí sí que hi haurà diferències. I en altura, i en la capacitat de digerir la llet, i en la capacitat de respondre a determinades infeccions. Perquè, esclar, si quan ens vam traslladar a Europa ens vam trobar uns agents infectors que no estaven a Àfrica ni a Austràlia, per exemple, doncs aquí ens haurem adaptat a aquests agents infecciosos. Però segurament, respecte a la intel·ligència, les diferències entre els humans moderns seran molt i molt petites. I el per què és perquè la nostra intel·ligència segurament va evolucionar molt ràpidament fins fa uns 100-200 mil anys. Que vam arribar als humans moderns. I des d'aleshores s'hi ha evolucionat molt, molt poquet. I això va ser abans que els ancestres de tota la humanitat sortissin d'Àfrica. Estic gairebé segur, però no tinc dades, que les diferències entre poblacions seran molt i molt petites.
El nostre cervell, la intel·ligència depèn, lògicament, del nostre cervell. No? I es diu que el fem servir molt poc, que el fem servir en un percentatge molt petit. No? Si això és cert, quin percentatge estem fent servir i quines eines tenim per augmentar aquesta capacitat de coneixement?
Miri, m'encanta la pregunta perquè em dona l'oportunitat de mencionar una cosa que no l'he mencionada, que toca molt. Tot això que diuen, vostès hauran vist, segurament jo l'he vist moltes vegades, una imatge que és un senyor que sembla molt l'Albert Einstein, que diu, només utilitzem el 10% del nostre cervell. S'hauran fixat que aquesta imatge sol sortir al voltant d'unes botigues que es diuen Dianètica. Aquests senyors són una secta religiosa americana, sí, que és la secta que el Tom Cruise, sabe que el Tom Cruise és d'una secta? Doncs aquests, que diuen que tots nosaltres, tots els humans, som reencarnacions d'una sèrie d'extraterrestres que van ser exterminats en no sé quin planeta, bueno, diu una sèrie de coses que ara no entrarem. Però aquesta llegenda urbana que atribueix a Einstein el concepte de que fem servir només el 10% del nostre cervell és falsa. No només Einstein no ho va dir, perquè era una persona seriosa i no era neuròleg, sinó que a més en general no és cert. Utilitzem el 100% del nostre cervell, molt més del que ens imaginem. El que passa és que la major part del nostre cervell no és un cervell conscient. La part del cervell que ens fa bategar el cor, que ens fa tenir reaccions instintives, intuïtives, que ens fa estimar, no la veiem processar. Si ara jo no ho faré, però li llenço un objecte, vostè l'agafarà al vol.
I el que haurà passat és que sense que vostè se n'adoni, el seu cervell haurà calculat amb precisió absoluta una trajectòria parabòlica i haurà de donar unes ordres molt precises al seu braç perquè s'alci en el moment adequat i enganxi al vol l'objecte que jo he llançat. Això és un càlcul complexíssim. No tenim cap robot ni cap superordinador que ho sàpiga fer així encara avui. I els que s'hi acosten tenen no gigabytes, tenen terabytes de memòria i tenen flops de capacitat de càlcul. Tot això és el que fa el nostre cervell contínuament. La major part del meu cervell, ara mentre parlo, no està entregat a raonar, a enraonar amb vostè. La major part del meu cervell, sense que jo m'adoni, està destinat a que no em foti una castanya aquí al graó. Això és molt, molt important. Per tant, evidentment que de manera conscient no fem servir el 100% del nostre cervell, però el fem servir el 100% de manera inconscient. I evidentment que fer servir el 100% no vol dir que no el puguem entrenar. Jo cada vegada que aixeco una garrafa d'aigua faig servir el 100% del meu bíceps. Però quan m'entreno molt acabaré sent capaç d'aixecar garrafes d'aigua més altes, més grans, perdó. No, anem bé? Què més? Què més? De moment aquest sector aquí va bé, però el sector d'allà no. Ah, bé, bé, per fi. Allà hi ha un senyor que s'anima. Mira, hi ha una senyora aquí que fem...
Hi ha alguna relació entre la intel·ligència i l'ètica?
I tant.
Explica-la, sisplau.
Ui, explica-la, no, tota no puc, eh? Però miri, hi ha una gran relació i part de la relació és forma part de resultats que nosaltres tenim i que no hem publicat. Per tant, jo ara els explico un secret. No ho expliquin, perquè no ho he enviat encara a publicar cap revista. Com els he dit abans, hem començat a investigar això. I el que ens trobem és que tenim índexs de coeficient intel·lectual que ho hem pogut medir a persones. Aquestes persones, hem fet un experiment en què hem medit la genètica d'una pila de persones, és igual. I els hem medit moltes coses, entre elles el coeficient intel·lectual. I una altra cosa que els hem medit és la intel·ligència maquiavèlica. La intel·ligència maquiavèlica és la capacitat d'actuar en funció del que tu vols, o del que volen els altres, o del que tu creus que volen els altres, o del que els altres creuen que tu vols que volen els altres, sap allò que fan els polítics, de jo faré això, jo faré allò, és això. Això es pot mesurar. Els humans més maquiavèlics tenen una cosa que es diu nivell K4, que vol dir que són capaços d'actuar en funció del que tu penses que jo penso, que tu penses que jo penso. Això és complicadíssim, eh? No ens surt de natural. Ho hem d'entrenar molt. Bé, hem mesurat això, la intel·ligència maquiavèlica, i també hem mesurat la prosocialitat, la capacitat d'ajudar els altres, l'altruisme. Molt bé. Li faig, com es diu vostè, perdoni? Araceli, miri'm, contesti'm una pregunta. Vostè què creu, que les persones que seran més altruistes, que ajudaran més els altres, tindran més o menys intel·ligència maquiavèlica? Què creu? Més intel·ligència. Molt bé, Araceli, vostè és molt maquiavèlica, perquè ja sap que si no fos així jo no li estaria preguntant. Miri, efectivament, el que hem trobat és que les persones més intel·ligents tenen més capacitat maquiavèlica, perquè en el fons el que està passant és que quan més intel·ligent ets, més conscient ets dels altres. Fixin-se en el que he explicat del cervell social. Jo sé que si agafo una pedra i la pico una altra, saltaran unes guspires, saltaran uns fragments de pedra i potser faré una destral de pedra. Però si jo estic amb un grup humà de 100 persones travessant un gran desert, és molt més important adonar-me de qui té set, qui té aigua, qui em pot ajudar. I per tant la consciència dels altres, que està relacionada amb l'ètica, està també relacionada amb la intel·ligència, sí. Gràcies, Araceli.
Passo una altra.
Sí, hola. A veure, jo el que penso és que l'evolució de la intel·ligència del ser humà ens va ajudar molt a poder parlar. I és clar, com que les altres espècies no parlen, potser no han evolucionat de la manera que hem evolucionat nosaltres.
Jo no he volgut, per una qüestió de temps, no he volgut posar vídeos de comunicació entre espècies. A més, tampoc sabia si tenia so. Però és cert, el llenguatge, la nostra capacitat de comunicació és espectacularment sofisticada comparada amb qualsevol altre llenguatge animal. I fixi que en dic així llenguatge, en el sentit de que és un conjunt de símbols i de significats que poden tenir fins i tot gramàtica. De fet, hi ha ximpancers, la famosa Coco, que és un bonobo en realitat, que han estat entrenats aparentment per reconèixer el llenguatge humà, per poder fer frases, a vegades amb paraules, però a vegades amb llengua de signes, com Coco vol un plàtan, o tu li pots dir, escolta, vés a l'altra habitació i busca una galleda. I si l'habitació hi ha galledes i pales, ja, buscarà la galleda, en comptes de buscar. Per tant, un cop més, passa com amb tot. Nosaltres som molt més capaços de fabricar eines que no pas el còrbit aquest del ganxo o el ximpancé de la canya de pescar formigues. Som més capaços, però és una qüestió gradual, és una qüestió quantitativa, molt més, 10 vegades més, 1.000 vegades més, 1 milió de vegades més. Però també altres animals es comuniquen. Això és molt important reconèixer-ho. I per tant, evidentment, el llenguatge ha estat molt important a l'evolució de la nostra espècie, perquè per interaccionar amb el món i per explicar, transmetre culturalment, si no tenim un llenguatge sofisticat, no podem, i per tant això està claríssim. Però els efectes d'aquesta xerrada d'avui no l'he volgut introduir, perquè era una característica addicional que també sembla compartim amb altres espècies. Tot i que és veritat, sense alguna de les nostres característiques, les que he mencionat i les que no, si ens hagués faltat alguna, no seríem on som. A vostè. Per aquí en tenim tenim una altra pregunta, aquí al davant, una senyora. Sí, no...
A ver, estoy pensando, el primero era unicelular, estoy pensando en el crecimiento por agrupación celular. A medida que se dan cuenta las células que si se unen en esa cooperación pueden desarrollarse mejor, conseguir más cosas, etc. Es que estoy pensando, a ver, llega un momento donde todo está hecho en el cuerpo, donde están todos los grupos celulares, cada uno con su función, y en esa cooperación es como se desarrollan y funciona mejor. ¿No será que en el momento que todo esto que digo yo está hecho, por decirlo de alguna manera, es cuando necesitamos, como usted ha dicho, que la inteligencia vaya ya fuera del cuerpo?
Entenc la seva intuïció, però crec que, com dir-ho, crec que aquest tipus d'explicacions en general necessitem que no són certes en biologia. Per què? Fixi's el que dèiem. Necessitem què? És el que he dit al començament. La selecció natural crea aparença de disseny. No hi ha àligues que tinguin ales perquè necessitin volar. Les àligues tenen ales perquè són descendents de milions de generacions d'àligues que, com que van tenir ales, van tenir èxit reproductiu. És una diferència subtil, però és una diferència molt important. No sortirà la nostra intel·ligència del cos perquè ho necessitem. Si surt, sortirà perquè surt, perquè és algun avantatge per a algú. L'evolució no només passa en els humans, hi ha evolució dels objectes, també. I, per tant, podria ser que d'aquí un milió d'anys tornéssim a la Terra i no trobéssim ni un sol humà, o trobéssim uns quants d'alguna secta d'humans que volen viure a la natura i no volen estar cap màquina, i trobéssim les màquines també. Però si això passa, no serà per una necessitat ni tampoc per una barrera òbvia. La seva intuïció té dos components, el component necessitat i el component barrera. El component és que ja no podem millorar-ho més, el cervell no pot ser millor, les funcions dels òrgans no poden ser millors. Home, fem una mica un experiment mental. No ens costa gaire imaginar humans amb un cervell més voluminós, de fet els neandertals havien tingut 200 centímetres cúbics més de cervell que nosaltres, amb un cervell més voluminós, amb capacitat de càlcul més ràpida, amb capacitat d'interacció social millor, tenim marge per millorar respecte a això. Per tant, poder no hi ha una necessitat i poder no hi ha una barrera. I després d'haver dit tot això, dono la única resposta honesta. Per primera vegada, nosaltres podem seure, vostè i jo podríem anar a fer una cervesa i decidir el futur de la humanitat. Dir, mira, escolta, de fet és una necessitat. Ja no podem fer cervells millors, per tant, que tothom li preparem aquí amb un port USB, que li posarem un complement en el cervell. Podria ser, això, a la història de la biologia, la seva explicació, en general, no és certa. Però per primera vegada a la història, els humans podríem, si volguéssim, plantejar-nos-ho en termes teleològics, en termes de necessitat, en termes d'objectiu. He intentat ser breu, però... Vale, fantàstic, ja somriu, per tant, deu estar content amb la resposta.
Moltes gràcies.
Això vol dir que hem acabat, ja? Ah, molt bé. Moltíssimes gràcies a vostès, ha estat un plaer.
Que va, que va, sí.